Volem parlar i també analitzar amb més detall la situació de la pandèmia de la mà de l'Albert Bosch, que és president de la Societat Espanyola de Virologia i membre del Comitè Científic Assessor sobre el Covid de la Generalitat. Senyor Bosch, moltíssimes gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Li volíem preguntar si incrementar els nivells de vacunació, ara en parlàvem, ens pot ajudar a aturar aquesta sisena onada?
Sí, 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 certament, perquè, aviam, aquí també hi ha gent que ha passat la Covid de forma, diguem, per infecció i ha generat uns anticossos. Hi ha molta gent que ha rebut les vacunes i hem parlat de que nosaltres estem molt ben coberts a Catalunya i a Espanya per la vacunació, però també ja fa un cert temps, i l'evidència és que els nivells de protectors, els nivells d'immunoglobulina es baixen amb el temps. Per tant, ara un recordatori és molt eficient i d'aquesta manera tornem a tenir, diguem, uns nivells molt alts d'anticossos protectors.
Últimament s'està tornant a debatre molt sobre si caldria fer la vacunació obligatòria o no. No sé si vostè en seria partidari.
Bueno, això és un tema que, clar, jo com viròleg haig de ser partidari al 100%. El que passa, com que estic precisament en comitès, com vostè ha dit, doncs també sabem que en aquests moments la legislació fa que un dret fonamental, com pot ser el treball o com pot ser l'educació, no pot estar, diguem, no pot obligar per tenir-lo d'estar vacunat. Jo penso que això caldria fer un canvi a la legislació, de manera que en casos especials, i remarco en casos especials com l'actual, la salut pública fos el, diguem, el primer objectiu. I que, per tant, en aquesta situació doncs, s'obligués, si més no per algunes feines determinades, i tots tenim al cap els cuidadors de geriàtrics o, diguem, o sanitaris, per exemple, que estiguessin obligats a vacunar-se. Però, clar, repeteixo, amb la situació de actual de la llei, això no és possible.
De fet, aquí al Món Arraguns en fèiem ressò la setmana passada d'un cas de, doncs, vaja, d'una família que havia de rebre un cuidador i que explicava que ells no saben si la persona que els hi posen està vacunada o no. I clar, això evidentment genera incertesa i por a les persones que han de rebre doncs, aquest servei, com és normal. Vostè vincula aquest augment amb l'aplicació, aquest augment de la vacunació a l'aplicació directa d'aquest certificat Covid? No sé si creu que hauríem pogut anar abans.
Sí, la veritat és que és una mica trist, però l'evidència sembla indicar que la gent... Aviam, repeteixo que tenim una cobertura molt alta en quant a les dosis complertes. I, per tant, el que tenim ja és una bossa de recalcitrants. Aquesta bossa que representa un tant per cent molt petit, però aquests són difícils de convèncer. I és trist que s'hagin convençut doncs, una mica doncs, per poder anar a discoteques, per poder anar de viatge, etc. Quan per mi el primer objectiu, repeteixo, hauria de ser sempre hauria de ser la salut pública pròpia i la col·lectivitat, a tothom.
A l'informatiu avui sentíem l'epidemiòleg en cap dels Estats Units, Anthony Fauci.
Anthony Fauci, sí.
Sí, que assegurava, que són declaracions en una entrevista aquesta matinada, que les primeres dades sobre la gravetat de la variant Omicron que... Vaja, n'hem anat parlant aquestes últimes dues setmanes, són força encoratjadores. Deia que els primers informes apunten que la nova variant és, deia ell, clarament més transmissible, però en canvi apuntava que no provoca un Covid més greu. Escoltem el que deia la CNN.
Clarament a Sud-àfrica l'Omicron té un avantatge de transmissibilitat. Si mirem la corba de casos, han tingut una punta de creixement vertical pràcticament exclusiva de l'Omicron. Encara és massa d'hora per tenir una conclusió definitiva, però sembla que no hi ha un augment de la severitat de la malaltia en comparació amb la variant Delta. Fins ara els senyals són una mica encoratjadors pel que fa a la gravetat.
Vostè, doctor Bosch, com a viròleg, comparteix aquest punt de vista?
Bé, me'l crec i el comparteixo, té una certa lògica. Aviam, primer que els sud-africans, si ja ho van dir quasi aquesta variant, la variant Omicron, va aparèixer a mitjans del novembre. I també cal dir que Sud-àfrica s'ha portat molt bé, perquè és un país que també diguem, es basa en turisme, en moltes coses, i ha sigut transparent, o sigui, no ha tapat res. Doncs primer, les variants dels virus, sobretot els virus com el SARS, que són virus amb un àcid nucleic, que és ARN, és una cosa natural de que vagin apareixent. Apareixen a l'atzar, i llavors es seleccionen per una sèrie d'avantatges, com pot ser un augment de transmissibilitat, que és capaç d'esquivar els anticossos generats amb l'infecció natural o per la vacunació, o també podria ser que tingués una major gravetat. Però aquesta darrera part, això que sigui més greu, sí. El virus en principi no li aporta cap avantatge, i les variants es van seleccionant perquè són avantatjoses pel virus. O sigui, nosaltres en virologia parlem d'un terme que els hi fa gràcia, que és fitness. O sigui, nosaltres diem que una variant s'implanta, es converteix en dominant, si té un fitness elevat, si el seu fitness supera el de la variant que hi havia anteriorment, per exemple. No? Clar, dins d'aquestes característiques, el fet de que pugui causar una malaltia més greu o menys a l'hoste, això el virus no li dona cap avantatge, al contrari. Si se li mor a l'individu, pues tallés, no? Té que buscar-me un altre, per dir-ho d'una manera molt planera. Per tant, el que sí que és important per ell és ser més ràpid, esquivar defenses, i això és el que solen fer aquestes variants que es van implantant. Omicron no és una excepció. Sembla que és més ràpida, sembla que pugui tenir un cert escapament, dic cert i remarco el cert, no total, cert, però en principi no té per què ser més greu les informacions que arriben és que es confirma que no ho és.
És a dir, resumint, perquè ens entenguéssim allò molt planerament, que l'objectiu del virus a la vida, perquè ens entenguéssim, és fer-se més transmissible per arribar a més organismes, però fer-se menys letal per tal de no acabar amb aquests organismes, vaja, per poder continuar vivint, no?
Jo cometo un error, després de tants anys de conviure amb virus, que ja els faig quasi com si fossin intel·ligents, no? Això no és veritat, no perdem la perspectiva. El que passa és que la selecció natural porta cap a l'eficiència, no? I aquesta eficiència per un virus, que és el ser ràpid, que el ser ràpid també li permet esquivar una resposta de l'individu, no? Perquè al final cap el van a caçar, si el tio és més ràpid, doncs té més possibilitats. I si alhora és capaç d'esquivar les defenses, doncs mil sobrejueles, no? I això és el que sol passar habitualment, És el que sol passar.
I això, doctor, ens hi hem d'acostumar, és a dir, és previsible que les properes variants que vagin apareixent del virus siguin així, més transmissibles que les anteriors, però també menys letals?
Això és el normal sempre que estiguem pensant en una transmissió humana, que és el cas, no? Uh-huh. La transmissió humana, el virus es va adaptant i, per tant, l'adaptació vol dir això, O sigui, transmissió més fàcil, més ràpida i esquiva defenses. Ara, també aquí hi hem de posar una altra variable. Estic parlant totalment allò en veu alta, pensant en veu alta. També pot ser que el virus, d'alguna manera, retorni a algun hoste animal. Retorni a un hoste animal, que hi hagi una readaptació amb un hoste diferent i que després ens torni a arribar a nosaltres. No. Clar, llavors pot ser que hagi adquirit algunes propietats que entre elles ens pugui causar una major gravetat. Però mentre hi hagi una transmissió interhumana eficient, doncs el normal és que es vagi atenuant. Es vagi atenuant i sigui menys greu la infecció.
Ara que parlem de les diverses variants, si comparem el que ha estat, són pocs dies del qual tenim constància d'aquest Omicron, però si comparem el que ha fet Omicron a Sud-àfrica amb el que va fer, per exemple, la variant Delta Plus, em sembla que era a l'Índia, els comportaments són molt diferents?
Són molt diferents. Aviam, una cosa important és tenir en compte que la variant Delta és una variant ja, que a casa nostra representa, posem un 98% del total d'infeccions. O sigui, està ben establerta pràcticament a tot arreu. O sigui, és una variant molt ben adaptada que serà difícil desplaçar-la. Jo crec que Omicron l'acabarà desplaçant, però no serà immediat, perquè està molt ben arraigada.
De fet, el conseller Argimon ahir sembla que deia que aquesta sisena onada serà Delta, és a dir, no serà Omicron.
Sí, suposo que sí, veus que soc una mica així, perquè, clar, amb els virus mai se sap el que fan. Però sí que és evident que la idea és que precisament perquè Delta és difícil de pelar. Però suposo que la desplaçarà, però estem parlant d'un Porsche i un Ferrari, O sigui, són dos bitxos considerables.
Sí, ens entenem.
Però clar, Omicron representa, clar, és que té molts més canvis. Si tu compares els canvis, les mutacions, que és el que defineixen una variant o una altra, no? Compares Omicron amb Delta, Omicron té moltíssim, té més de 30 mutacions repartides, sobretot localitzades a la proteïna S, que és la que, diguem, la que reconeix receptor, la que els anticossos busquen de neutralitzar, etc. Doncs té molts canvis, té molts canvis, i que jo crec que gradualment farà que sigui la dominant.
I perquè ens entenguem, ja estaria bé que Omicron fos la dominant, amb això que explicava ara, que ens transmet
això
més...
La meva filla ahir, també.
Però és menys letal.
Sí, no és una... Sí, és d'aquelles coses que una mica és la idea que en principi hi havia a Gran Bretanya, quan va començar tota aquesta història de la Covid, inclús Suècia, no? Uh-huh. Fa una mica de por, però clar, és veritat que si nosaltres estem en contacte amb un virus que no ens causi gaire dany, doncs això és una manera com una altra d'anar adquirint la immunitat grupal d'una manera natural, no? Mm-hmm. Però clar, pensem que no tothom està en unes bones condicions com per generar una bona resposta immune. Aquí tenim una població vulnerable molt important, ja sigui per gent gran que tenen una... diguem que tenen molts factors de risc, junt amb una immunitat, diguem, reduïda i una resposta baixa. Tenim els immunosuprimits per una sèrie de tractaments, problema antitumorals, etc. Clar, hem de pensar també en aquesta subpoblació especialment vulnerable. I per això és important frenar la circulació del virus. Uh-huh. Ara, el que ha dit té sentit, el que ha dit té sentit, i és una bona cosa tenir, diguem, almenys aquesta bala a la recàmera, però clar, millor frenar la circulació del virus.
Mm. Parlant sobre vacunes, doctor Bosch, s'hauria d'esperar a posar o distribuir la tercera dosi, vull dir, a comprovar si cal reformular-les perquè ataquin aquesta variant? O és millor... anar avançant amb aquesta vacunació.
És millor anar cobrint els passos que hi ha. La vacuna serà eficaç. O sigui, potser en lloc d'un 80%, potser sigui un 70%, un 60%, però, malgrat tot, conferirà una immunitat suficient. Per tant, jo crec que és bo complir les pautes, perquè si no ens retardarem, i allò que deia jo abans que s'ha dit el Màrius Carol, que parlava d'AstraZeneca, clar, ara s'està cridant a vacunar els que fa 3 mesos que es van vacunar d'AstraZeneca o Janssen, mentre que s'està cridant els que fa 6 mesos que es van vacunar amb Moderna o Pfizer. Doncs, clar, més o menys cal complir aquestes pautes. Després ja s'aniran adaptant, si és que cal, les vacunes.
Uh-huh. I avui ens ha sorprès llegir a la premsa que Israel ja es planteja la quarta dosi.
Sí, ho he sentit.
Això té sentit? No sé. O van més ràpid del que seria recomanable?
Sincerament no ho sé. L'important jo crec que és anar complint les pautes que s'està pensant per tenir uns nivells de protecció, i tampoc cal malmetre també tantes dosis. I el tema que ha parlat abans en Pau Iglesias, que és important.
O sigui,
si volem patents i, sobretot, disponibilitat de dosis vacunals de tercer món. O sigui, no podem pensar en una erradicació, que és llunyíssim, però en pensar que el virus estigui realment totalment a ratlla si no hi ha tot el món que estigui cobert per la vacunació. Si no, sempre tindrem bosses i tindrem, per tant, rebrots, etc. No? Però, clar, això és una mica utòpic amb el món actual, no?
No sé si algú vol fer una pregunta.
Jo tinc un dubte, una curiositat, no sé si és una curiositat, un dubte o les dues coses, que no sé si li ha preguntat a la seva filla, però és possible. No, perquè vostè deia...
La filla és científica, també.
També com vostè, no com nosaltres.
Aleshores... Ah, val, no, llavors... és igual. Imaginava que era més petita.
No.
Havia preguntat com a curiositat. Llavors...
Per mi és molt gran, el qual vol dir que jo també.
Magnífic. No, vostè deia... depèn, perquè potser el virus passa a un animal i després ens torna. Això ja, ja ens ho han explicat del virus original, i fins i tot hi ha la hipòtesi que la variant Omicron també hagi passat això. És una hipòtesi. La meva pregunta és, amb quin tipus d'animals? O sigui, m'he imaginat amb quins animals, perquè clar, nosaltres sentim a parlar de ratpenats i de pangolins, però nosaltres estem envoltats d'uns altres tipus d'animals. És a dir, podem contagiar algun animal domèstic i després ens torni?
Sí, podem fer-ho. De fet, crec que hi ha evidències que hi ha hagut gats i gossos contagiats, no ara, parlo de l'origen. Uh-huh. Jo he llegit algun lloc, i per tant ho deixo molt així a l'aire, o sigui, no tinc gens clar. He sentit parlar de cèrvol, però de cèrvol amb el sentit relacionat amb l'aparició d'Omicron. Uh-huh. Però la veritat és que no ho sé. Però el fet que hi hagi aquests, el que en anglès diuen spillovers, aquests, diguem, vessaments sobre animals que tècnicament es parla també de zoonosi, no? Això és normal amb aquests virus. I clar, sempre que hi ha una adaptació a un hoste nou, sempre que hi ha una infecció a un hoste nou, hi ha una adaptació. I clar, això també afavoreix. O sigui, és molt important sempre tenir en compte que els canvis, les mutacions, es donen a l'atzar. Ens donen l'atzar. El que passa és que la selecció ja no és l'atzar. Per tant, si un virus té una sèrie de canvis forçats perquè entra en un hoste nou, en un animal nou, per exemple, hi haurà uns colls d'ampolla d'aquests canvis que faran que se seleccioni un virus que vagi bé per infectar aquell animal, no? Clar, a lo millor, si després això passa a un altre animal i després ens retorna a nosaltres, el virus aquell ja té una sèrie de característiques que hagin canviat. I com que repeteixo que tot és l'atzar, pot ser que algun d'aquests canvis ens sigui perjudiciant des del punt de vista de la virulència. Jo sempre poso un exemple, la grip sempre és un exemple molt important, la grip aviària, per exemple. És una infecció molt greu. Pot tenir la variant H5N1, per exemple, la SOC-H5N1, que fa temps ara que no corre, però el 2003-2002 ens va donar problemes, té un 60% de mortalitat. Això és molt alt. 60%, però la infecció sempre és a nivell des d'au a humans. No es transmet d'humans a humans. O sigui, no té aquesta capacitat. Quan el virus aquest es transmet d'humans a humans, es va atenuant. Es va atenuant. Doncs amb això també ens pot passar que ens vingui d'un altre animal i ens causi un dany més gran. Però clar, això és, també cal dir que l'eficiència per infectar-nos a nosaltres seria molt més baixa llavors, eh?
Sí, doctor Bosch, bon dia.
Sí,
a veure, jo tinc,
hola, bon dia.
Tinc una pregunta molt clara i no sé si té una resposta tan clara. A veure, estem en plena sisena onada, estem de pujada, sisena onada per la variant Delta. O sigui, aquí tenim l'amenaça de l'Òmicron,
claríssim.
Però que quedi clar que
aquí tenim la Delta.
Que estem en la Delta.
Claríssim.
Ja s'està parlant de que en 6-8 setmanes podíem estar en una setena onada per l'Òmicron. Llavors, dit això, tot i que estem fent aquí una hipòtesi que podem anar veient i veiem després quina incidència real pot arribar a tenir això amb la gravetat de com ens afecta i amb les hospitalitzacions, etcètera, etcètera, la meva pregunta és molt clara. O sigui, tenint en compte que l'erradicació del virus no la veurem, com ha dit vostè abans, en algun moment podrem realment tornar a la normalitat, o aquesta normalitat, nova normalitat, serà aviat vella? O sigui, veurem la llum al final del túnel en algun moment o no?
Home, jo espero que sí. De fet, estem veient en part aquesta onada, i no estic ara criticant res, aquesta onada també en part ve perquè ens hem, per dir-ho així, ens hem alliberat bastant. Ens hem alliberat bastant. Ara tenim una altra vegada el tema del tenim el certificat de Covid, podem tenir altres restriccions, s'està parlant de que potser per Nadal seria bo doncs, que no hi haguessin els sopars d'empresa, etc. Podem parlar de coses d'aquestes, però la veritat és que la vida s'ha normalitzat bastant, sempre dins d'una anormalitat, no? Que és la normalitat de les mascaretes, de coses que hem anat adoptant. O sigui que jo crec que, en fi, la preocupació és ara aquest pont llarg actual, després les festes de Nadal i veurem com quedem. Com quedem, juntament amb l'ajuda de la vacunació, que repeteixo, gràcies a la vacunació, la situació actual és molt diferent de la de fa un any. Més o menys, per dir-ho així, fa un any també ens vam deixar anar una mica i vam passar els llavors al Nadal amb més restriccions. Però, clar, la diferència abismal era la vacunació. La diferència abismal és que els casos eren més greus, que les UCIs estaven més plenes i la mortalitat era més elevada. Ara tenim casos, tenim molts casos, però malgrat tot no tenim tantes hospitalitzacions, ni UCIs, ni mortalitat, i això és la vacuna. Per tant, la resposta, veurem la llum? Veurem una llum potser esmorteïda. Veurem una llum esmorteïda, però el camí és aquest. El camí és anar complint pautes de vacunació i sempre, i aquí això també aprofito la plataforma, sí. la tribuna, clar, sempre tinguent en compte que qualsevol variant es frena de la mateixa manera. O sigui, amb distàncies, amb mascaretes, o sigui, complint una mica les mateixes regles que ens van dir com va començar la cosa. O sigui que la variant és diferent, però el problema, la manera d'evitar-lo és el mateix.
Jo crec que la Susana i el Tian feien cara de voler anar jubilant amb mascaretes i distàncies.
Sí, clar, ja ho entenc.
Però a veure, avui, no sé, sí, potser m'equivoco, però a mi m'ho he dit, que a veure si encara serà bona l'Òmicron.
No, bueno, això és el que jo voldria evitar, també. O sigui, una cosa, jo ho veuria al revés. Potser no és tan dolenta, ni és tan, fa tanta pànic com ens... Jo quan vaig veure les mutacions que tenia, reconec que vaig pensar, ui, vaya bitxo. No? Però la veritat és que aquesta atenuació que porta el temps d'adaptació, doncs, francament, és una bona cosa. Mm-hmm. Però, repeteixo, cal, encara és molt aviat, s'estan fent proves ara de, per veure si precisament els, la gent que ha passat la infecció, doncs, quin, si els anticossos que han generat la infecció natural són protectors o no, uh-huh. o quin nivell de protecció tenen respecte a Omicron, també la vacunació, etc. A mi em va espantar una mica, l'altre dia vaig sentir que a Madrid una noia, no sé si 23 anys, que havia passat amb la primera onada de la infecció i que tenia la pauta completa de vacunació, havia agafat Omicron. Clar, dius, home, Déu-n'hi-do. Uh-huh. I clar, també pensem que fem, quan pensem a nivell individual i també cal pensar a nivell col·lectiu. Quan una cosa afecta un nombre tan elevat de la població, inclús una minoria, és a dir, una minoria que tingui una infecció que resulti en un cas greu, doncs aquesta minoria d'un total tan gran doncs pot ser important, també.
Mm, em sembla que el Pablo té una pregunta.
Sí, d'acord. Decía usted, profesor, con mucha inteligencia, decía, es utópico pensar que en un mundo como este se pudiera liberar las patentes por el enorme poder que tienen las grandes farmacéuticas. Pero si eso es así, si no se liberan las patentes y sigue ocurriendo que en los próximos años los niveles de vacunación en países que pueden representar la mayor parte de la población mundial sumados y digamos que no se llevan a cabo procesos de vacunación masivos, ¿existe un riesgo real o posible de mutaciones del virus que vuelvan a poner a los países centrales en una situación de emergencia o alarma como la que hemos vivido con la COVID-19?
Bueno, la pregunta es pertinente y es correcta en el sentido de que siempre que hay transmisión en una población, pongamos en cualquier país del tercer mundo, donde hay una cobertura vacunal insuficiente, esto es un crisol de aparición de variantes que se puedan escapar. Digamos, la peor combinación... Bueno, no sé si tengo que hablar en catalán o castellano.
En catalán entiendo perfectamente, la entiendo perfectamente.
entiendo, gracias.
Vale, tranquilo. Sí, deia que, diguem, les condicions més favorables perquè apareix una variant, que es pugui escapar una vacuna, és que hi hagi una cobertura baixa, però que hi hagi vacunació, però cobertura baixa, és a dir, que tens un coll de botella, que és la vacunació parcial, però que no n'hi hagi la suficient com per frenar la transmissió. Si a més hi poses que pugui haver-hi, per exemple, una proporció d'individus patint sida, o sigui, una immunodeficiència, que a més li provoca una resposta baixa a nivell de generació d'anticossos i d'immunitat celular, tens les condicions perfectes com perquè puguin aparèixer variants que s'escapin. Clar, això què implica? Doncs això implica que aquests països han d'estar coberts de forma correcta de la vacunació. El tema de les patents, això és un tema, anava a dir, més vell que la pana amb el món farmacèutic. Clar, és evident que no hi ha cap companyia farmacèutica que s'hagi instaurat i que produeixi una vacuna per salvar vides, només. Sinó que, evidentment, darrere hi ha doncs, un enriquiment gràcies a la venda d'aquest producte. Digue-li vacunes, digue-li el que vulguis, qualsevol. Mm-hmm. Clar, el que passa és que també hi ha límits, no? O sigui, podem dir, vale, d'acord, ja s'ha fet la calarada, doncs ara potser ja és hora de prendre una sèrie de mesures i que hi hagi una mena de repartiment més equitatiu cap a unes societats molt més econòmicament deprimides. Més que res perquè revertirem nosaltres. O sigui, de fet, també la polio és un altre exemple que m'agrada posar. La polio està en vies d'erradicació. Porto dient això des de que anava amb pantalons curts, quasi, no? Però la polio, per què està en aquest nivell d'erradicació? No està en aquest nivell doncs perquè es van fer campanyes massives, i allò sí que era obligatori, porta a porta a la Índia amb un tio armat i un altre amb una xeringa, obligant a vacunar tothom. Però a la Índia, a Pakistan, Afganistan, Nigèria, etc. No? I ha sigut la manera com la polio està pràcticament erradicada, no ho està per temes bèl·lics, perquè els llocs que van amb la xeringa doncs els disparen. Però diguem, l'única manera és arribar a tot arreu, a tota la societat, i fer un esforç. Però clar, qui s'ha d'ocupar d'això? El temps de la polio va ser el Club Rotary, després va ser el Centre de Malalties Infeccioses d'Atlanta. Clar, falta saber d'on sortiria el pressupost per dur a terme tot això, comptant que les farmacèutiques no s'enriquissin tant, però clar, que alguna cosa han de rebre. No?
Per cert, doctor, una última pregunta per part meva. Pel que fa a la vacunació als més petits, que això en principi és imminent, vaja, la setmana que ve no l'altra, potser que ja comenci aquesta distribució de vacunes entre els nens de 5 a 11 anys, creu que és necessari aquest pas i està a favor?
Sí, jo estic a favor, clar, sempre, repeteixo, sempre després que hi hagi unes proves que jo crec que hi són ja fetes i que demostren la total seguretat de la vacuna i una dosificació segons el, diguem, l'edat i sobretot el pes del nen, no? O sigui,
sí.
Aviam, tornant una mica al mateix, el que és important és frenar la transmissió. Si vols frenar la transmissió, has de vacunar a tothom que el pugui transmetre. I, per tant, és cert que els nens ho transmeten menys, perquè tenen menys símptomes i, per tant, també exterioritzen més aquests símptomes i això fa que no el transmetin tant. Però si vols frenar... Estic parlant ara això de qualsevol infecció.
Sí, sí.
Has de vacunar a qualsevol individu que pugui ser susceptible de ser un transmissor. I els nens ho són.
Doncs queda molt clar, Màrius.
Una última qüestió. Hi ha també tot el que és els laboratoris que estan treballant per trobar medicaments, no vacunes, sinó medicaments,
sí,
per afrontar la malaltia un cop un la té, perquè sigui menys letal, perquè puguis curar abans, etc, etc. Aquests medicaments, Pfizer en té un que està, sembla, molt a prop ja de distribuir-se, i Moderna no els hi ha anat tan bé, però també està treballant en aquest camp. Això podria ser l'element definitiu per aturar la pandèmia? És a dir, no només actuar amb que tinguis no només l'eina de les vacunes, no només, diguem, el canó de les vacunes, sinó després tenir també el canó dels medicaments?
Home, això és essencial. És essencial. Pensem que jo sempre m'agrada també remarcar que un dels grans èxits per mi de la medicina dels últims anys i que no se li ha fet potser el ressò que mereix és la cura de l'hepatitis C, per la qual no pot haver-hi vacuna i pràcticament doncs, és una malaltia que es pot curar i és gràcies a antivírics, gràcies a aquests fàrmacs dels quals has parlat. Clar, són dos conceptes diferents. Una cosa és una teràpia que dones a un individu que té aquella infecció. I l'altra és una prevenció, perquè aquell individu no s'infecti. Clar, les dues coses són molt importants, I aquesta, és, per exemple, és essencial, els antivírics, per casos, allò, sobretot, que és un individu doncs, que, per exemple, no ha respost a la vacunació per qualsevol de les coses que he dit abans, perquè és una persona ja gran, immunosenescent, que diem nosaltres, i llavors tens una teràpia específica. Seria l'equivalent a un antibiòtic, en el cas de les bactèries, una bestiesa això que dic, perquè és una bona part, però, diguem, és una teràpia específica que frena, combat la infecció ja existent en aquell individu. Clar, això seria molt important i em consta que segur que n'hi haurà, Però els virus són complicats, d'abordar així.
En fi, doctor Albert Bosch, president de la Societat Espanyola de Virologia, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí. Per cert, abans d'acomiadar-lo, jo crec que és pregunta de res i curt, però les vacunes són realment segures, no?
Sí, totalment. Aviam, pensem també un cop més que hi hagi algun efecte secundari, ara parlo de tot el ventall que hi ha hagut, fins a cert punt és normal. Sempre totes les vacunes les han tingut. El que passa és que mai hi ha hagut una administració massiva amb una població tan enorme com aquesta. I clar, evidentment, igual que he dit abans de les gravetats, encara que sigui no massa greu un virus que pot ser que surtin casos greus, amb aquí també, encara que una cosa com uns efectes indesitjables siguin en una proporció molt, molt minsa, doncs apareixen perquè hi ha una població vacunada tan enorme que surten, no? Però són segures.
Doncs ja, clar, per si algú encara li queda algun tipus de dubte.
Sí, sí.
Doctor Bosch.
En temo que ho tenim fumut, però sí.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Un plaer.
Són les 10:29. Fem una pausa.